Risto Mejide, bon dia, bona hora.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Feliç.
Em fa il·lusió veure't el color dels ulls.
Bueno, ja veus que no et perdies gaire, vull dir.
Però no ho sabia que tenies els ulls marrons, no?
Sí, no, però era una cosa... Mira, era una cosa que tenia a veure amb les entrevistes. A mi em molestava el Chester. Tenia aquesta pantalla al mig, no? Perquè jo crec que com mires els ulls o com... Expresses moltes coses, també, amb els ulls. I ara, de vegades, fins i tot no pregunto. Em quedo en silenci i només amb la mirada ja el convidat continua parlant.
Era la conseqüència d'una ressaca, que no tornarem a explicar la història perquè l'has explicat 70 vegades. Escolta'm, sé que t'has documentat moltíssim per escriure de dia 16 notes, te n'has anat a Alemanya i al final és la història de Bach, però és la teva història també, d'alguna manera, no? Quan vas aprendre a tocar el piano, tu, de petit?
Bueno, no era tan petit ja, tenia 14 anys. Als 14 anys va caure als meus mans el típic teclat Casio, que tots hem tingut alguna vegada, i em va començar a agradar, més que res com a meditació. Ara ho veig com a meditació. Saps això que està tan de moda, el mindfulness i tot això? Ara ho veig així. Jo necessitava passar una estona tocant. No toco bé, eh? O sigui, no, ni ho pretenc, però m'ajuda molt. M'ajuda molt a fer un parèntesi. Mm.
Vas veure de seguida que no tenies talent pel piano?
No, jo crec que el talent, fixa't, tenim un concepte molt perniciós del talent. Perquè tu parles del talent com si fos alguna cosa de la qual pots viure. I només aquesta cosa per la qual pots viure és talent. La gent té molts talents i no hi viu d'això. Hi ha gent que cuina molt bé, però ningú no li obliga a muntar-se un restaurant, oi que no?
És curiós perquè en el cas de 16 notes és la història oculta segurament, no? O menys coneguda de Bach, que es va aparellar amb una noia 16 anys més jove que ell, no? És inevitable fer connexions amb la teva vida i suposo que ja busques això un cop l'has escrit, perquè en el fons estàs parlant de Bach però estàs parlant de tu.
Bueno, més que res tinc alguna legitimitat per parlar de parelles amb diferència d'edat, això sí.
En el cas de Bach eren 16, en el teu cas ha estat una mica més, i en el cas de Bach crec que va trigar 17 mesos a superar el dol i tu has trigat una mica menys.
No va trigar 17 mesos, ell va trigar menys, perquè en realitat 17 mesos va ser des de la mort de la seva primera dona fins a que es va casar amb la segona, però la coneixia bastant abans. Ningú no escull quan s'enamora, eh? És a dir, amb aquesta pregunta també hi ha un prejudici bastant fort de dir, quan has tingut un dol, està malament vist que de cop i volta tinguis una alegria, la que sigui. Què fa aquest rient si acaba de tenir una pèrdua molt important? Vale, molt bé, qui ets tu per dir-li que no pot riure? Qui ets tu per dir-li que no ho pot superar? Qui ets tu per dir-li quan ho ha de superar?
Mm. Bueno, hi ha aquella classe de persones que enllaça relacions serioses i gent que després d'una pèrdua o d'una ruptura necessita estar molt temps separada, no?
Cadascú busca la seva felicitat a la seva manera.
Bach era de la primera, segurament, no?
Segurament, perquè amb la segona dona va estar 30 anys.
Parlàvem d'aquestes diferències d'edat i com d'exposat estàs, no? I ara fa pocs dies que es feia pública també a través de la premsa la teva nova relació, però a la vegada tu explicaves que prefereixes que se'n mantingui el marge. Tota aquesta equació, és a dir, una persona que té una relació amb tu, és impossible que es mantingui el marge de la premsa del cor.
Bueno, una persona que tingui una relació amb mi, el que ha de fer és el que vulgui amb la seva vida. El que no pot ser és que jo l'arrossegui a la meva... els meus events o les meves coses. Fixa't una cosa, jo no hi vaig a events. O sigui, ahir vaig fer l'event de presentació d'aquest llibre.
M'han dit que hi era.
Sí, ella va venir per recolzar-me, però trobo que segurament trobaràs molts més famosos que fan vida de famós, que van a events, a premiers, a tal, tots els dies. A Madrid hi ha deu cada dia. A mi no em trobaràs a gaires. Vaig només quan són amics meus o quan hi ha una cosa molt especial, no? Jo no faig vida famós.
Què vol dir vida famós? Què vol dir vida famós?
Bueno, doncs això, anar als fotocalls i tenir aquesta vida de... Ara vaig a les premiers i ara vaig... No, jo faig una vida molt familiar. Jo vaig al plató, curro i torno a casa. O vinc aquí a Barcelona o a Madrid, però a casa.
I és fàcil conciliar aquesta vida amb dues criatures de dues parelles diferents que suposo que t'enganxen entre Barcelona i Madrid?
No és fàcil. No és fàcil conciliar. És un repte cada setmana.
És una cosa que et preocupa?
No, m'ocupa. Més aviat. Mm.
I de tu t'ha preocupat el que pensessin els altres de tu?
De mi? No, si no em... critiquéssim per la diferència d'edat amb la meva parella, em criticaríem per altres coses. Serà que no hi ha coses per criticar-me.
He vist que dius que 2 milions de persones a Espanya han estat discriminades, no?, per enamorar-se d'una persona més jove.
No, que 2 milions de persones viuen amb una diferència d'edat amb la seva parella de més de 10 anys. Això és el que he dit.
I aquestes persones tu creus que han estat discriminades?
D'aquestes persones hi ha moltes que pateixen discriminació, sí.
Creus que és el teu cas?
Ho afirmo. No, torno a dir-te. Jo faig, com diuen a Madrid, de mi capa un sallo. O sigui, a mi, si no em critiquen per això, sóc conscient que em criticarien per una altra cosa. Jo quan denuncio aquesta situació, no és per mi, sinó per la quantitat de gent que m'escriu, això, òbviament, no puc mostrar, perquè són missatges privats, però sí que conec moltes parelles que m'escriuen i em diuen, com ho fas? Perquè jo ho estic patint, on estic. Amb la família d'ella o d'ell, amb l'entorn social, etc. I pateixen molt. Només cal que posis el títol de la meva novel·la a Twitter.
Sí, 16 notes, sí.
Ho busques i veuràs què és el que la gent comenta d'això. Quin fàstic, un altre cop, un viejo verde... Tots seran insults. Tot sí. Per enamorar-me d'algú amb qui em porto 20 anys. Tot per això. I la meva pregunta és, a qui li haig de demanar permís?
Clar, el que passa és que tu... què tens ara, Risto? 40 anys?
48.
48, ja, 48.
Porto bé, pel que veig.
Sí, els portes molt bé. Clar, tens una situació de privilegi, no?, des de fa molt temps, perquè ets un home blanc, heterosexual, cis, que ha guanyat calés i econòmicament solucionada. Aleshores, creus que estàs en igualtat de condicions que una persona 20 anys més jove a l'hora d'enamorar-te? Pregunto, eh?
Per què no? Estàs assumint que una persona 20 anys més jove que jo no pot enamorar-se?
No.
No té consciència per enamorar-se? No té llibertat per enamorar-se de qui vulgui?
Absolutament llibertat.
No té criteri per escollir de qui s'enamora? Això és masclisme.
No,
sí?
Jo crec que no.
O pitjor, adadisme.
No, criteri segur que en té, de criteri. Mm? El que no té és la situació de privilegi que potser tens tu.
Ah, o sigui, està amb mi per la meva pasta. Això, a més de masclisme, és elitisme.
No, no, no per un tema de diners, per un tema de fama.
Busca la meva fama.
No estic dient que ell estigui amb tu. No.
Llavors, explica't millor.
No, el que estic dient és que tu tens una situació de privilegi perquè has viscut moltes més coses que aquesta altra persona.
I tu què saps? Hi ha gent amb 70 anys que no ha viscut el que ha viscut algú de 20, O sigui, això és una assumpció teva que torna a ser un prejudici. Veus, està aquesta relació, des del principi, només pel fet de tenir una diferència d'edat, està tacada de prejudicis aliens. I això és el que jo denuncio.
Jo el que m'estic qüestionant és si la frase que l'amor no té edat...
Sí.
És veritat o no és veritat?
Ah, no és veritat.
No, m'ho qüestiono.
Quin és
jo
el
no
límit que podem permetre a la gent enamorar-se? A veure, quin és el límit de diferència d'edat? Quin seria el límit adequat? El meu avi es va enamorar amb 70 anys d'una dona que li treia 30 anys. Li has de dir tu al meu avi que no es pot enamorar d'aquesta dona? Que no pots passar els seus últims 10 anys feliç amb aquesta dona?
Segur que no.
Soc jo per ficar-me aquí.
I segur que jo tampoc sóc ningú. Però si ens preguntem per què hi ha molts més homes grans que s'enamoren de dones joves...
Això i també és mentida.
Si busquem les estadístiques, segurament
sí, les estadístiques sí, però pateixen la mateixa discriminació. Exactament
sí.
La mateixa. Les dones grans que s'enamoren d'homes joves. És més, et diria que més discriminació encara, perquè diuen, mira, el toy boy, mira aquesta. Clar, com la Madonna o les famoses, però també les dones anònimes. El que vull dir és prou de prejudicis. Dues persones adultes, eh? No estem parlant de pederàstia, que és el que li diuen als homes o les dones. Ets un pederasta, que això és una aberració, o sigui, acusat d'un delicte, no? Dues persones adultes que lliurement, no perquè una família hagi concertat un matrimoni com passava a les societats agrícoles, no, a ple segle XXI, decideixen enamorar-se. Qui som els altres per jutjar aquesta relació? Igual que si diguessis fa 100 anys... que són dos persones del mateix sexe. Oi que ens sembla una aberració? Vull dir, no, home, no, que fan aquests dos que són del mateix sexe? Oi que és una aberració? Això és el que estic denunciant.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Risto Mejide, acaba de publicar 16 notes. Hi ha hagut gent que també t'ha criticat perquè suposo que s'ha ofès perquè has escrit sobre música i sobre Bach, però jo he vist que el llibre està molt ben documentat. Vull dir que he vist que aquí hi ha feina.
És que no has de demanar perdó. Aquí has de demanar permís per parlar de Bach. Vull dir, això em fa molta gràcia. O sigui,
algun musicòleg que esteu enfadat, potser dic.
Ah, vale. Llavors, només poden escriure llibres de música els músics. Llavors, els de misteri, només els assassins. Els de ciència-ficció, només els astronautes. Ah, sisplau. El que ha de fer aquesta gent que critica el llibre, primer és llegir-se'l. I després, emetre el seu criteri, que em semblarà molt bé si no li agrada o si li agrada també. Jo el que vull dir amb això és... El que estic provant de fer amb aquesta novel·la, i tant de bo me n'en surti, és que molta gent que no s'ha... ni s'ha plantejat escoltar el Johann Sebastian Bach, la meva idea, el meu somni, és que després de llegir aquest llibre, les reproduccions de Bach a Spotify... Ho petin, més que la Rosalia, imagina't. Això seria...
Però no tens royalties tu, en aquest cas, eh?
No. És una qüestió altruista pura. No, perquè la transformació que ha suposat la música del Bach a la meva vida ha estat molt positiva. O sigui, m'ha portat moltíssimes coses bones i vull que això li passi a més gent.
Es publicarà en català?
Tant de bo. Venia pensant això, fixa't. O sigui, saps que sóc d'aquí, sóc...
Ets nascut a Barcelona, no?
Sí. Però, clar, és una qüestió de mercat. Tant de bo, venim tantes còpies que poguéssim fer l'edició en català, l'edició en anglès i en francès, i, en fi, això seria bestial.
T'he llegit en alguna entrevista també que dius que has votat partits polítics molt diferents, dreta i esquerra. Els partits independentistes també? Perquè he vist que diu que has votat de tot.
No, he dit que he votat dretes i esquerres. No he dit quins partits, tampoc. I que quan he votat esquerres sabia que em decebria i que quan he votat dretes sabia que m'arrepentiria.
Ha passat, efectivament?
Sí. Jo ara, sí, la meva elecció en cas que... I fins i tot he votat el PACMA, imagina't.
Tens moltes ganes de fer tele molts anys més o encara no?
Honestament, faig coses que m'agraden. Això és veritat. Vaig molt patat de feina, també és veritat. I llavors, quan estic cansat, ho vull deixar. Però és veritat que el Chester és un programa que m'apassiona. M'apassiona conèixer gent, poder parlar, poder escoltar, poder preguntar. És veritat que cada cop m'emociona menys fer de jutge dels programes de tele, perquè trobo que ja porto 17 anys fent de jurat i cansa, perquè has vist de tot. Però la part del Chester o del Todo es Mentira, m'ho passo molt bé, el Todo es Mentira, és una risoteràpia diària que em va molt bé. I el Chester és un programa que el vaig parir, o sigui, és que em sento molt identificat amb aquest programa. Però un dia ho deixaré o em faran deixar-ho, perquè a la tele ja saps que o et jubiles o et jubilen.
A TV3 hi treballaries?
Si em proposessin alguna cosa, clar que
no
sí.
No t'han proposat mai a TV3?
Mai. Saben que no sóc indepe. Allà, si no ets indepe...
Tu creus que només hi treballen els independentistes
sí.
A TV3?
Sí.
I a Catalunya Ràdio també?
No ho sé. Jo parlo de que... Sí.
Bueno, som la mateixa empresa al capdavall, eh? Bueno, jo et puc assegurar que a TV3 hi treballen independentistes i no independentistes, eh? Segur.
Fantàstic. Pues jo no he tingut la sort i conec grans periodistes i grans presentadors que treballen molt bé a Madrid i amb moltes cadenes i amb molts programes i no poden treballar a TV3 des de fa anys. És curiós, com a mínim. I cap d'ells és independentista, curiosament.
Mm-hmm. És que jo hi ha molts presentadors o directors de TV3 que no sé si són independentistes o no ho són. Perquè, o sigui, crec que la línia...
Jo tampoc. Jo no donaré noms.
O jo, per exemple, jo fa 5 anys que presento i dirigeixo aquest programa, no m'he pronunciat mai sobre el tema. No crec que un oient meu pugui dir si aquest és independentista o no, em pugui posar aquesta etiqueta.
Doncs enhorabona.
Gràcies. Em fa la sensació que sense conèixer-te, eh? Però, o sigui, que ets una persona amb l'autoestima alta, no?
O
és una façana, això? Digue'm una cosa teva que no t'agradi.
Una, només?
Sí, una.
Mira el meu físic. Jo estic barallat amb el meu físic. Jo miro el mirall. Jo tinc físic de ràdio. Jo ho tinc molt clar.
Sí, tu creus?
Sí, home, sí.
Què no t'agrada del teu físic?
Home, jo veig el Brad Pitt, em veig a mi i dic, hòstia, hi ha una diferència.
Sí, clar, però Brad Pitt no ho serem ningú.
Bueno, pues...
Però ets un paio alt i ben plantat, no?
Ah, sí, gràcies, però no. Jo
t'imagina, sé, o sigui, ets més alt del que em pensava.
Sí?
Sí.
Ah, mira.
Sí.
Sí, això m'ho diuen molt perquè estic molt assegut.
Molta estona assegut. Sí,
llavors
sí.
Això a la tele et fa més petit, no sé per què.
I parlant de coses... i tancant també tot el cercle de l'amor. A què has renunciat per amor, tu? A la vida, a la vida. O a què renunciaries per amor?
Al que calgui.
A la teva carrera i renunciaries per amor?
A tot, absolutament, home, i tant.
I això que l'amor té data de caducitat, tu dius.
Sí, 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 però com deia el Vinicius, que mientras dure sea eterno, no?
Però tu creus que es pot tenir una relació estable amb una altra persona partint de la base convençuda que un dia s'acabarà?
Sí, és més.
I que sigui sana?
És com si et preguntés jo a tu, tu creus que es pot viure convençut que un dia moriràs? I que sigui sa?
Sí, però perquè no tenim alternativa, no?
Doncs és el mateix.
Però hi ha, a vegades hi ha gent romàntica que vol pensar que l'amor és per sempre, no?
Bueno,
o això creus que és una construcció literària o...
És que jo trobo que el romanticisme no té res a veure amb el que ens venen les pel·lis romàntiques. El romanticisme no dura una hora i mitja.
Molta igualment. Sort, amb 16 notes, segur que per Sant Jordi et fas un far de signar llibres a Barcelona.
Tant de bo.
I...
Tant de bo. I si traiem l'edició en català, que de bo que em faria molta il·lusió, tornaré també a Barcelona, encara que no sigui Sant Jordi, també em podré allà assignar.
Gràcies, Risto, molta sort.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.